Bon dia, són les 8.
Bon dia. Últimes hores amb aquest temps tranquil i agradable. Arriben canvis, arriba la tramuntana aquest vespre.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimecres 25 de març del 2026. A Santa Cristina d'Aro han vist sortir el sol fa justament una hora i 17 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 8 graus. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que, com sempre, s'emet des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I ara entrem en matèria perquè avui hem de destacar que Protecció Civil ha activat el pla Ben en fase d'alerta per fort vent a l'Empordà, el Pirineu i l'Ebre. A més, destacarem que la Bisbal aprova definitivament la renovació de la canonada principal d'aigua al municipi. I també que el Patronat de Turisme de la Costa Brava activa un pla per captar turistes a la zona del Benelux. De seguida ampliem tota aquesta informació amb els titulars, però a més avui parlarem amb el codirector del Festival Portal Blau, Miquel Fernández, sobre l'edició d'enguany d'aquesta proposta cultural. I com cada dimecres també parlarem d'astronomia amb en Francesc Pruneda. Això serà de tot seguit. Ara, però, anem a fer un repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. Saludem primer de tot en Joan Coll. Bon dia, Joan.
Bon dia, Maria.
I és que Protecció Civil ha activat el pla Vencat en fase d'alerta per aquest fort vent que es desenvoluparà a la zona de l'Empordà, el Pirineu i l'Ebre.
A més, a partir d'avui a la nit es preveu fort onatge a l'Alt i al Baix Empordà, amb onades que poden superar els 2,5 metres, especialment a zones com el Cap de Creus i el Cap de Begur.
I la Bisbal d'Empordà aprova definitivament la renovació de la canonada principal d'aigua.
El projecte substituirà una infraestructura deteriorada i es farà per trams per reduir afectacions. L'actuació forma part d'un pla global de millora hídrica per garantir un servei més fiable.
I canviem de tema perquè el Patronat de Turisme de la Costa Brava ha activat un pla per captar turistes a la zona del Benelux, Joan.
La iniciativa respon a una lleu de ballada de visitants i inclou fires, trobades i campanyes publicitàries. El sector considera que aquest públic és fidel i clau per al territori.
I més de 80 empresaris reben formació sobre l'atenció en llenguatge de signes.
La iniciativa vol millorar l'accessibilitat en el sector turístic i forma part del programa Biosphere. La sessió inclou sensibilització i eines pràctiques i els participants valoren positivament l'experiència i adquireixen habilitats per comunicar-se amb persones sordes.
I parlem del Vivid perquè el festival ofereix una setantena d'activitats entre el 2 d'abril i el 3 de maig, consolidant-se així com una de les cites destacades del calendari enogastronòmic del territori.
En una entrevista al Supermatí, el vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Jordi Masquef, va presentar la 13a edició del festival Vivid, una proposta que converteix l'abril en el mes de l'enoturisme a la Costa Brava.
I canviant de tema, saludem primer de tot a la Maria Vilà. Bon dia, Maria.
Bon dia.
I és que el Som-hi de Palafrugell gestiona més de 400 llocs de treball durant el 2025.
El Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell ha tancat el 2025 amb la gestió de 381 ofertes que han generat 685 llocs de treball i l'atenció a 6.951 consultes. La novena jornada d'oportunitats laborals va connectar empreses i candidats amb resultats destacables.
I tres boxejadors de Palafrugell participen en un campionat internacional a Porto.
El club de boxa Palafrugell estarà present al campionat internacional de boxa a Porto amb tres esportistes joves de 15, 18 i 20 anys. Els participants, que fa un any que entrenen al club, han estat preparant-se intensament per poder competir.
I saludem ara a la Berta Roura. Bon dia, Berta.
Bon dia, Maria.
I és que l'Espai Medes presenta la programació de primavera amb noves activitats culturals i divulgatives.
L'Espai Medes de Torroella Montgrí presenta la programació de primavera amb activitats culturals i divulgatives. El programa inclou xerrades, propostes participatives i es tancarà amb una sortida en barca per descobrir les Illes Medes.
I canviem de tema perquè ha mort Baltasar Parera, referent del turisme al Baix Empordà.
Ha mort als 80 anys Baltasar Parera, figura clau del turisme al Baix Empordà. Va impulsar projectes com el càmping Platja Brava de Pals i un camp de golf a les Serres de Pals, combinant turisme i agricultura.
I tanquem aquest repàs dels titulars, parlant de que Palamós dona el tret de sortida a la temporada de platja amb el primer bany de l'any.
Palamós celebra aquest diumenge el primer bany de l'any a la Platja Gran. L'activitat, gratuïta i oberta a tothom, marca l'inici simbòlic de la temporada de bany i busca dinamitzar el litoral durant tot l'any.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, i és que el president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha reafirmat aquest dimarts que estan negociant amb l'Iran, i és que apunta que Teheran li ha fet un regal molt gran relacionat amb els hidrocarburs i el transport marítim a l'estret d'Hormuz, i que ha acceptat que mai tindrà l'arma nuclear. Segons el New York Times, que cita dos funcionaris, Washington ha enviat un pla a l'Iran de 15 punts per acabar amb la guerra, i el Canal 12 d'Israel assegura que els Estats Units busquen un alto al foc d'un mes per discutir aquest pla, que inclouria el desmantellament d'aquest programa nuclear a l'Iran i la reobertura de l'estret d'Hormuz. I canviem de tema perquè Junts per Catalunya votarà a favor del decret anticrisi del govern espanyol que vol pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Entre d'altres mesures, es vol reduir el 10% de l'IVA dels carburants, l'electricitat i el gas. El vot favorable d'aquest partit al decret és a canvi, segons ha explicat Nogueres, del suport del govern espanyol a una proposició no de llei que proposen les juntaires per eximir l'IVA als autònoms que facturin menys de 85.000 euros. I canviem de tema perquè un jurat de Nou Mèxic als Estats Units ha donat aquest dimarts la raó al fiscal general que va acusar a Meta d'enganyar els seus usuaris sobre les polítiques de seguretat de Facebook, Instagram i també de WhatsApp, i de dur a terme pràctiques comercials que facilitaven l'explotació sexual infantil en aquestes plataformes. I a més hem de parlar de que el bloc progressista ha guanyat les eleccions anticipades d'aquest dimarts a Dinamarca, en què els centristes tindran la clau de la governabilitat. L'esquerra arribava als comicis amb un lleuger avantatge, però sense majories clares, i amb el 95% dels vots escrutats, el bloc encapçalat per la primera ministra socialdemòcrata Mette Frederiksen ha guanyat amb el 48% dels vots, en contraposició del 44,2% de la dreta. I tanquem parlant aquest repàs dels principals titulars fora de la nostra comarca sobre el curs escolar dels propers 3 anys, que tots començaran el dia 8 de setembre. Així ho ha acordat aquest dimarts a la tarda, per majoria absoluta, el Consell d'Educació de Catalunya, segons ha anunciat el departament. El Consell ha acceptat la data proposada pel mateix departament, que recorda en un comunicat que la consellera Esther Niubó va defensar la proposta, tot assegurant que aquesta data dota de previsió i també estabilitat al sistema educatiu català. I anem a saludar ara a l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Bon dia, Maria. Què tal?
Doncs molt bé, perquè fa molt de sol, el que passa que estem en alerta per aquestes ventades. Quina previsió del temps ens espera pels propers dies i com ens hem de preparar en contraposició amb aquest dia fantàstic que fa avui?
Caldrà aprofitar aquest dimecres amb aquesta tranquil·litat, amb aquesta serenor, un dia pràcticament sense nuvolositat avui també, perquè arriben canvis. La temperatura ara mateix és un, si fa no fa, és semblant, en valors entre 5 i 9 graus a la comarca, ara mateix fred. A la tarda, temperatura agradable. Valors una mica fins i tot superiors als d'ahir. Esperem poder que puguem arribar a algun 20 grau, algun valor de 20 grau, una xifra de 20 graus al migdia. Molta suavitat al migdia, però a partir del vespre, senyores i senyors, això girarà com un mitjó. I és que arriba un front molt esquifit pel nord, però que farà entrar la tramuntana. I serà una tramuntana com aquelles d'abans, d'aquelles persistents durant dies, amb intermitències amb la intensitat, però sí que sembla que obrirem la porta a un període de 7 o pràcticament 8 o 10 dies amb vent d'Aror com a protagonista. De moment, aquest vespre ja podem bufar aquesta matinada, aquesta nit matinada, ja pot bufar amb insistència. Tenim un avís groc del Servei Meteorològic de Catalunya a tota la comarca demà dijous. També avís per mal estat de la mar a partir d'aquest dimecres i dijous. I aquesta tramuntana, com dèiem, s'allargarà i, el més important, provocarà una davallada de la temperatura força important. Si avui podem arribar als 20 graus, demà potser no arribem ni als 14 ni als 15 graus al migdia. Per tant, caldrà abrigar-se a partir de demà dijous.
Doncs això, per aquells que havíeu guardat ja la jaqueta, torneu-la a treure de l'armari perquè no arriba el bon temps encara. Haurem d'aguantar aquest període més fred. Veurem com evoluciona tot això al llarg de la setmana. De moment, haurem d'estar pendents d'aquest avís de vent i també d'aquest avís que ha donat el Servei Meteorològic de Catalunya per alerta groga per l'estat de la mar. Gràcies, Isaac, per aquest repàs a la previsió meteorològica. Vosaltres no marxeu perquè fem una petita pausa. Tornem en breus minuts amb aquest repàs informatiu que estem fent aquí des del Supermatí. Fins ara.
Supermatí. Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon Laigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com. Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
Vols estalviar en impressió sense sorpreses? A Copicat Girona t'ho posem fàcil amb el nostre sistema pagament per ús. Només pagues pel que imprimeixes. Consumibles, reparacions i desplaçaments, tot inclòs. Confia en una empresa de proximitat amb més de 30 anys d'experiència. Som experts en impressores i escàners professionals. Copicat Girona. Truca'ns al 972 400 515 o entra a copicat.cat. Copicat Girona. La impressió intel·ligent.
A Torroella de Montgrí, restaurant Camalot. Gaudeix de cuina casolana amb productes frescos i de proximitat. Per dinar o per sopar, t'oferim el menú diari, el menú de nit i cap de setmana, a més de la nostra carta variada amb les millors opcions de carn i peix. Un espai ampli i acollidor on et sentiràs com a casa. Oberts cada dia. Més info a restaurantcamalot.com.
Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres. Capital.
I quan falta poc més d'un minut per un quart de nou del matí, escoltem el comentari que ens porta avui Miquel 40.
Adeu en Baldi, així li dèiem a Pals. És una manera de dir-ne que no admet gaire discussió. En Baldi, que és com tothom l'anomenava, sense més formalismes, era un prohom, d'aquells homes que han fet diners, sí, però que també han fet poble. I fer poble no és pas una expressió gratuïta ni buida. Vol dir haver de sembrar, haver arrelat i, sobretot, haver deixat alguna cosa que no es pot comptar només en números. Hi ha pobles que són el que són per una geografia, per un paisatge o per una casualitat històrica, però n'hi ha d'altres que s'expliquen en bona part per la trajectòria d'algunes persones concretes. A Pals, si un s'hi fixa una mica, és evident que sense figures com la d'en Balti, el poble no seria exactament el mateix. No dic ni millor ni pitjor, això ja ho deixo per les converses de cafè, però sí seria diferent. Jo, per una qüestió generacional i també per les voltes que dona la vida, no he tingut gaire convivència llarga amb ell al poble. No he compartit amb en Balti aquell tracte quotidià que permet fer-ne una idea precisa de la persona. Però hi ha un termòmetre que és molt fiable en pobles com els nostres, que és el que la gent en diu quan no cal fer veure res. I en aquest sentit, costa trobar algú que en parli malament. Això, en un país petit, és més aviat excepcional. Ara bé, jo em guardo una anècdota personal i professional que, al meu entendre, diu molt més que qualsevol elogi. Fa 3 anys, a Ràdio Capital, vam fer la primera temporada d'una ficció sonora que portava per títol Ui, si aixequés el cap. Era una sèrie, amb una certa voluntat, si més no així ens ho semblava, de jugar amb la memòria i amb els personatges il·lustres de l'Empordà, fent-los passar pel sedàs del present. Un dels capítols el vam dedicar a en Pere Coll i Rigau, avi d'en Balti, indià, home d'empresa, impulsor, entre moltes altres coses, del conreu de l'arròs al poble. El vam retratar, com sol passar en aquests exercicis, amb les llicències pròpies de la ficció i amb una mirada que inevitablement és la d'avui. Quan en Balti ho va sentir, no li va agradar. Ho va dir sense embuts, considerava que el retrat no feia justícia al seu avi. Inicialment va dir que no vindria a la presentació del capítol, però després va fer una cosa molt més interessant. Va venir i va demanar la paraula. Volia exercir el dret a rèplica, però no d'una manera convencional. Havia enregistrat un text i el volia fer escoltar sense que nosaltres el poguéssim sentir abans. Naturalment, ni l'Adrià Pujol, autor dels guions, ni jo mateix ens hi podíem negar. La sorpresa va ser considerable. En Balti s'havia posat a la pell del seu avi literalment, li havia prestat la veu i des d'aquella veu desmentia, amb una barreja d'ironia, elegància i una finor poc habitual, aquells aspectes del retrat que no compartia. No hi havia escarafalls, no hi havia mala llet ni voluntat de confrontació. Hi havia intel·ligència, sentit de l'humor i una manera de discrepar que avui és escassa. Ens va desarmar, no tant pel contingut que també, sinó per la manera. Aquest és, al capdavall, el record que em queda, que hi ha hagut homes que han sabut fer diners i al mateix temps fer poble, que han sabut discrepar sense estripar-ho tot, que han sabut dir que no sense deixar de ser elegants. D'aquests homes avui en dia en falten. Adeu, Baltasar Parera, allà on siguis, gràcies per la lliçó i si et trobes amb Pere Collrigau, dóna-li records.
Doncs ens quedem amb aquest comentari de Miquel 40. Moltes gràcies i això... que vagi bé el viatge. Aquest passat divendres es va presentar el Festival Portal Blau, que enguany celebra la seva 19a edició per connectar música, arts, pensament i paisatge amb més de 29 activitats que es faran entre el 16 de maig i el 17 d'octubre d'aquest any. Per parlar de la proposta, ens visita el codirector del festival, Miquel Fernández. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí, perquè en el cartell d'enguany presenteu noms com Sopa de Cabra o Helena Gadel, però a més, artistes emergents com Lecoq o l'Aranà, entre molts d'altres. Esclar, com es configura aquest cartell i com introduïu aquests noms més consolidats de la música amb artistes que ara mateix estan començant a fer camí?
En primer lloc, moltes gràcies per tenir-nos a nosaltres i donar veu aquestes propostes culturals, no? Responent a la teva pregunta, com saps, el Festival Portal Blau, que ja porta aquestes 19 edicions, és un festival una miqueta diferent, no? Com a concepció de festival, diferent a la resta, potser, dels festivals que els envolten. Nosaltres apostem molt pel talent emergent. Un terç del cartell són artistes de nova creació, que podríem dir, que estan començant la seva carrera i que ens agrada posar-los al mateix nivell, no? Que aquest és un de la idea inicial del festival, no? Posar el mateix nivell d'artistes que estan començant la seva carrera amb artistes amb una llarga trajectòria o ja molt consolidats, com bé deia.
Uh-huh. I, esclar, com, quan decidiu, no?, configurar tot aquest cartell i, a més, amb aquesta mirada en perspectiva de gènere, no? Perquè si mirem més o menys el cartell podem veure noms bastant variats i, a més, noms femenins, no?, que a vegades aquesta part queda més oblidada, no?
Sí que és cert, triguem molts mesos, eh? De fet, la recerca constant forma part del Departament de Creativitat Artística del Festival. Portem mesos descobrint nous talents, escoltant molta música, anant a concerts, no anant veient aquests artistes que van sorgint del panorama. Tenim un concurs també, que és el concurs Portal Blau, un concurs de bandes d'artistes emergents, no, per seguir amb aquesta recerca continua de nous talents. I com ja deies, no, un també dels nostres valors del festival, com no pot ser una altra manera, és la igualtat, igualtat de gènere. I per tant, doncs nosaltres no concebem un cartell artístic sense la paritat, bàsicament perquè la societat és així, no? És paritària, per tant, doncs, i és com hauria de ser, amb tots els aspectes. Nosaltres doncs no, doncs, ho considerem així, ho creiem així, des de fa molts anys doncs treballem en aquesta línia.
Uh-huh. Clar, a part de tots aquests 18 concerts programats, no?, també feu altres activitats, parlàveu d'aquest concurs de bandes, però a més també hi ha altres activitats que es faran al llarg del festival. No sé si me'n podries fer 5 cèntims del que tindrem a dins del cartell i aquestes activitats a qui van dirigides, no?
Sí, a veure, el festival és un festival multidisciplinar on efectivament la música té una forta importància, no?, però primordialment la major part dels concerts són música, però no només hi ha música, també hi ha poesia, també tenim dansa, teatre, no? Tenim diferents disciplines artístiques i tenim un cicle de conferències Mirades Blaves, no?, que és unes conferències on parlem de diferents temes, ens agrada debatre, parlar i tenir doncs diferents persones que convidem al festival a que ens doni la seva visió i la seva opinió amb diferents temes. Tota la programació la podeu trobar a la web del festival, portalblau.cat, allà es poden comprar les entrades i la veritat és que estem molt satisfets i molt contents amb aquesta, com bé deies, aquesta arrencada, no? Perquè vam sortir a la venda, vam presentar el festival el divendres, uh-huh, i la veritat és que està funcionant molt, 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 molt bé, per tant, molt satisfets amb aquesta acollida de públic.
Uh-huh. A part de totes aquestes activitats que podem consultar, també hi ha aquest espai de Mirades Blaves, no?, que són aquestes jornades en les quals s'explora, no?, diferents temes de manera més profunda. No sé què hi podrem trobar en l'edició d'enguany, si encara esteu acabant de treballar aquesta part, com esteu en aquest moment?
No, ja hem presentat diferents propostes, diferents conferències. Una d'elles doncs és la que obrirà el festival, que presenta en Carles Duarte i el Francesc Torralba, que és la dignitat humana en temps de violència i incertesa. Tindrem una altra conferència a càrrec de la Caral Soler sobre les dones durant la Guerra Civil, una altra conferència on parlarem sobre la tecnologia, no?, el que seria el que tant està de moda la intel·ligència artificial, amb el Jordi Pigem i amb el Juan García del Muro, i també tindrem una conferència sobre salut, no?, sobre malalties, en aquest cas sobre l'ictus, que la farà la Yolanda Silva, una doctora neuròloga de l'Hospital Trueta de Girona. Per tant, tenim conferències sobre temes diferents amb personalitats molt rellevants a cadascun d'aquests àmbits que ens afectaran el seu bagatge i on podrem doncs aprendre molt, no?, que és un dels altres punts que té el festival.
Mm-hmm. Clar, entenc que tot això, tenint en compte que aquests són temes d'actualitat, no? Ara em ve al cap, parlant d'intel·ligència artificial, no?, l'impacte que pot tenir en aquest sector més cultural, no?, i de creació.
Sí, no, la veritat és que jo crec que la intel·ligència artificial és la nova revolució i, per tant, afecta en tots els àmbits i arreu, no? Sí que és cert que en el nostre sector és més complicat del fet de que la gent vol veure i viure experiències en viu, no? I en aquest sentit és una miqueta complicat el fet d'integrar la intel·ligència artificial en el que seria els espectacles, però sí que és cert que en tots els àmbits, no, o més o menys, té la seva aplicació. Sí que hem començat a veure els primers artistes d'intel·ligència artificial, els primers composicions amb intel·ligència artificial dintre del món de la música, i per tant, doncs, és algo molt nou, però que hem d'acabar de veure en els propers anys com evoluciona.
A part de tota aquesta evolució, el festival també evoluciona, incorpora nous espais. En aquest cas, incorporeu, crec que de moment és un, però crec que n'hi ha un altre que també incorporeu. Quins nous espais, a part de l'Alfolí de la Sal, que és fantàstic, no? La Mar de Manassa, sí. Quins espais incorporeu en l'edició d'enguany?
Sí, un dels trets del nostre festival, també per explicar-ho i tal, sàpigues que no, el festival no només es celebra en un únic indret, no és un festival on per sort podem comptar amb diferents espais tant de valor històric com de paisatgístic molt important, tant de l'Escala com d'Empúries. Com bé deies, doncs, l'Escolí de la Sal juga un paper important, també tindrem el Jardí Clos del Pastor, com sabeu era la casa de l'escriptora Caterina Albert, tenim la Mar d'en Manassa, que és un espai natural, espectacular, primera línia de mar, amb unes vistes increïbles, i tenim un espai històric com poden ser les ruïnes d'Empúries, el Fòrum Romà d'Empúries, no? Són diferents espais, entre molts altres, també està el Jardí, el Camp de les Aromes, hi ha molts espais dintre del festival, que són espais molt bonics, indrets molt espectaculars, que tenim la sort de poder realitzar tant a l'Escala i Empúries, doncs que podrem disfrutar i gaudir de totes aquestes propostes artístiques que presentem.
A més, una de les coses rellevants del festival és que estén la seva programació més enllà dels mesos centrals de l'estiu, no? Estem parlant que comença aquest mes de maig, però s'estén fins a l'octubre. Per què neix aquesta voluntat i per què és important que la cultura en espais, no?, com Empúries, com l'Escala, sigui més enllà d'aquesta programació d'estiu?
No, perquè, és, òbviament, no, és un fet que l'Escala i Empúries tripliquen o quadripliquen la població a l'estiu. Però sí que és cert, també, que hi ha molta més gent, no, hi ha molta més vida més enllà de l'estiu. I, per tant, doncs, per combinar aquestes dues realitats socials, no, sociològiques de la zona, doncs el festival no només estarà personalitzat, no, en l'època estival. Ja, sí que és cert que hi ha un gruix a la programació molt important del festival, que sí que recau al juliol i a l'agost, però més enllà d'això ja portem uns anys treballant desestacionalitzar, no? I per tant tenir durant molta part de l'any, doncs, una petita programació del que seria el festival. I per tant, doncs, una miqueta fruit d'aquest desig va néixer, doncs, aquest festival, allargar-ho amb el temps fora del que seria només la temporada d'estiu.
A part de treballar aquesta temporada d'estiu, aquesta és la 19a edició del festival, sé que encara no l'hem encetada, vull dir, l'encetem aquest 16 de maig, però no sé si esteu treballant ja de cares a l'aniversari, és a dir, en l'edició de l'any 2027 celebrareu aquests 20 anys, no sé si ja esteu preparant, configurant alguna cosa o si encara us espereu a passar aquesta edició i veure allò com va.
Sí, nosaltres sempre estem treballant constantment en propostes per l'any que ve o per d'aquí dos anys, etc. El que sí que és cert també és que nosaltres ara estem completament centrats en aquesta 19a edició, que ens venen molts espectacles per davant, més d'una vintena de propostes, i per tant, doncs, ara estem molt enfocats i encarats amb el que ens vindrà, no? que és una proposta artística que creiem que és molt interessant i, de fet, com bé deia abans, el públic l'ha acollit molt, molt bé, no? Estem molt satisfets amb aquesta arrencada i, per tant, tant a nivell de venda d'entrades i del públic com l'està acollint, com vosaltres, els mitjans, que ho esteu valorant, ho esteu sabent apreciar, per tant, això és el que per nosaltres és el més important, no? Treballar perquè el públic pugui disfrutar i gaudir de tot aquest espectacle.
I us esperàveu arribar a aquesta 19a edició i que el festival hagués pres tot aquest renom i s'hagués aconseguit promoure aquesta desestacionalització, aquesta igualtat de gènere en la proposta que oferiu? És a dir, no sé si en el moment de néixer Portal Blau aquesta era la intenció i el festival ha evolucionat on vosaltres volíeu.
El festival va començar, es va iniciar com un festival de cicle, no, amb mirada a la Mediterrània, però sí que és cert que el festival s'ha anat creixent, sobretot els últims 6 anys, són els anys que nosaltres tenim la sort de dirigir aquest festival i de promoure'l, de organitzar-lo. Doncs la veritat és que ha crescut amb moltes propostes, com deia, amb el tema de mirades blaves, tota la part d'igualtat de gènere i de valors, no, del festival, que bueno, al final és la nostra essència des de l'empresa, des del que creiem, amb el que confiem, i estem molt satisfets, no, també no, per totes les entitats que estan apostant pel festival, que ja no només el públic, és molt important per nosaltres, també tenim una sèrie, no, doncs, tant l'Ajuntament de l'Escala, com la Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya, s'han recolzat el projecte, i moltes empreses privades, patrocinadors, que també hi estan al darrere. No? Per tant, el festival és el festival, els valors i les propostes que presentem agraden, i la veritat és que nosaltres no podem estar més satisfets i més contents amb la feina que fem.
Doncs ho celebrem i esperem que aquesta 19a edició vagi molt bé. Des d'aquí segur que ens veurem pel festival. I Miquel Fernández, moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí, que vagi molt bé.
A vosaltres, moltíssimes gràcies.
I quan passen pocs segons de 9:15 del matí, comencem el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I és que Protecció Civil activa el pla Vencat en fase d'alerta per fort vent a l'Empordà, el Pirineu i la zona de l'Ebre. Més a partir d'aquesta nit de dimecres es preveu fort onatge a l'Alt i al Baix Empordà amb onades que poden superar els 2,5 metres, especialment a zones com el Cap de Creus i el Cap de Begú, Joan.
Segons la previsió, el vent intens afectarà especialment l'Empordà a partir d'avui dimecres i demà dijous. Les previsions indiquen que les ratxes de vent poden superar els 90 km per hora, en cops més intensos en alguns punts del país, sobretot al sud i a zones elevades. L'episodi començarà avui dimecres al migdia i guanyarà intensitat al vespre i durant la matinada, mentre que demà dijous el vent es mantindrà amb força al nord del territori i al litoral gironí. A més, a partir de la nit d'avui dimecres es preveu fort onatge a l'Alt i Baix Empordà, amb onades que poden superar els 2,5 metres, especialment a zones com el Cap de Creus i el Cap de Begú. El vent bufarà del component nord i oest i afectarà especialment al sud del país i al litoral, fet que obliga a extremar la precaució davant d'un episodi que pot generar incidències.
I canviem de tema perquè la Bisbal aprova definitivament la renovació de la canonada principal d'aigua. El projecte substituirà una infraestructura deteriorada i es farà per trams per reduir les afectacions. L'actuació forma part d'un pla global de millora hídrica per garantir un servei més fiable.
L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha aprovat definitivament en el pla la renovació de la canonada principal de distribució d'aigua, un projecte clau que permetrà avançar cap a la licitació i execució de les obres en els pròxims mesos. L'actuació substituirà una canonada antiga de fibrociment amb un alt grau de deteriorament que ha provocat avaries recurrents i es canviarà per una nova conducció més ampla i resistent que millorarà la capacitat i la fiabilitat del servei. El projecte té un pressupost d'uns 600.000 euros i preveu renovar prop de 700 metres de xarxa en un tram situat entre el carrer Canigó i la zona de Mas Clarà. Les obres s'executaran en diversos trams i afectaran també el municipi de Forallac amb l'objectiu de reduir les afectacions al trànsit i als veïns mentre durin els treballs. Aquesta intervenció forma part d'un pla més ampli de la millora de les infraestructures hídriques que inclou noves actuacions per modernitzar la xarxa i garantir un subministrament d'aigua més eficient i estable al municipi.
I canviem de tema perquè el Patronat de Turisme Costa Brava activa un pla per captar turistes del Benelux. La iniciativa respon a una lleu davallada de visitants, inclou fires, trobades i campanyes publicitàries. El sector considera aquest públic fidel i clau també per al territori, Joan.
Aquesta lleu davallada de visitants i pernoctacions és especialment en el cas del turisme belga, mentre que el neerlandès ha mantingut xifres estables, fet que ha evidenciat la necessitat de reforçar la promoció en aquests països. Tot i aquest descens, el Benelux continua sent el segon mercat internacional per a les comarques gironines, amb un volum destacat de visitants i estades que el situen com un segment estratègic per al sector turístic. Per revertir la tendència, el pla inclou diverses accions com la participació en fires internacionals, trobades professionals, viatges de familiarització i una campanya publicitària a ciutats com Brussel·les i Amsterdam, a més de col·laboracions amb mitjans i creadors de continguts. Des del Patronat es destaca que es tracta d'un mercat fidel i amb gran capacitat de retorn i es considera clau per consolidar la destinació en un context internacional canviant, reforçant la seva imatge com un espai segur i també atractiu.
I més de 80 empresaris reben formació sobre l'atenció en llenguatge de signes. La iniciativa vol millorar l'accessibilitat en el sector turístic. Aquesta activitat forma part també del programa Biosphere i la sessió ha inclòs sensibilització i també eines pràctiques, Joan.
La jornada ha posat el focus en l'atenció a persones sordes i s'ha volgut sensibilitzar sobre la seva realitat. El president de la Cambra de Comerç de Palamós, Pol Fages, ha obert la sessió i també hi ha participat Judit González, directora general de l'Hostalillo. Tots dos han destacat la necessitat d'un turisme més inclusiu. La formació s'ha desenvolupat durant 2 dies i l'associació Casmax ha conduït les sessions. Lara Roca de Vinea hi ha col·laborat i els participants han treballat en les pràctiques de comunicació i també han après a anticipar necessitats i oferir informació clara. Les sessions han inclòs recursos adaptats. Els assistents han practicat l'ús del llenguatge escrit i aplicacions de missatgeria i també han après nocions bàsiques de llengua de signes aplicades al sector serveis. Els participants han valorat positivament la formació, han destacat que ara poden mantenir converses senzilles i han considerat que és un pas cap a un territori més inclusiu.
I canviant de tema perquè el Festival Vívid ofereix una 70ena d'activitats entre el 2 d'abril i el 3 de maig, consolidant-se com una de les cites destacades del calendari enogastronòmic del territori. En una entrevista al Supermatí, el vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Jordi Masquef, ha presentat la 13ena edició del festival, una proposta que converteix el mes d'abril en el mes de l'enoturisme a la Costa Brava, Joan.
Masquef ha assegurat que el Vívid viu un moment dolç amb una trajectòria que l'ha situat com una proposta plenament arrelada al territori. El festival posa en valor el vi de la denominació d'origen d'Empordà a través d'un maridatge amb altres àmbits com la cultura, la natura, el benestar o la gastronomia. La programació s'estructura en diferents blocs temàtics que permeten una oferta variada. Entre les propostes més destacades hi ha els esmorzars entre vinyes, una de les activitats amb més èxit que combina gastronomia i paisatge.
El vi és el core del festival i es marida, doncs, per exemple, amb aquest territori tan magnífic que tenim. Repeteixo, jo el que, per començar, en els que siguin novells en el festival i diguin on te podem anar, les activitats que sempre tenen moltíssim èxit són aquests esmorzars entre vinyes que mariden el vi, doncs, amb els esmorzars.
També hi ha experiències de naturisme actiu, com rutes de senderisme o bicicleta entre vinyes, tastos singulars en espais emblemàtics i activitats que fusionen amb vi i cultura. Entre aquestes destaquen monòlegs maridats amb vins, tastos amb comunicadors o activitats esportives amb degustacions. El festival aposta per activitats de petit format per garantir una experiència de qualitat. En aquest sentit ja s'han venut més del 60% de les entrades i una vintena d'activitats ja han exhaurit les places.
21 activitats, les entrades ja estan exaurides, i hi ha activitats que falta poc. Per què? Perquè volem que sigui una experiència intimista, no volem massificació, volem que la gent que hi vagi, s'ho passi bé i ho gaudeixi. I per tant, al ser activitats moltes vegades, fins i tot amb els propis propietaris dels cellers, és necessari que siguin intimistes. Per tant, jo animo a la gent, doncs, a donar una ullada a la web.
El Vívid és fruit de la col·laboració entre institucions públiques i agents privats, com el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Empordà, els cellers i els ajuntaments.
I el Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell, el SUMI, ha gestionat 381 ofertes durant el 2025. Han generat 685 llocs de treball i han implicat a 179 empreses, la majoria del territori i amb un 32% d'inserció laboral registrada. A més, un total de 87 empreses han utilitzat el servei per primer cop i el SUMI ha atès gairebé 100.000 consultes de persones i empreses amb suport en la recerca de feina, formació i també inserció laboral, Maria Vilà.
La 9ª jornada d'oportunitats laborals, celebrada el 6 de març, va reunir 45 empreses i 162 candidats, amb 118 ofertes i 283 vacants. El seguiment ha confirmat 24 contractacions en 16 empreses participants, evidenciant l'eficàcia de la trobada. Pel que fa al perfil dels usuaris, el 59% són dones i el 41% homes. La participació dels joves de 16 a 29 anys ha pujat, mentre que el 21% té entre 36 i 45 anys, el 22% entre 46 i 55 i el 15% més de 55. El 58% disposa de vehicle propi, la resta depèn del transport públic. La borsa de treball del SOMI ha integrat perfils variats, des de persones amb estudis bàsics fins a especialitzats. Pràcticament, la meitat té estudis especialitzats i la resta estudis bàsics o sense especialització. El 82% ha buscat feina tot l'any i el 18% ocupació d'estiu. Durant l'any s'han valorat i enviat 2.068 candidats a les empreses. Les ofertes més sol·licitades per les empreses han estat la restauració, hostaleria, monitoratge de lleure i els comerços. Les persones demandants han cercat principalment feina en atenció al públic, comerç, personal de caixa, administració i reposició. Els mesos amb més ofertes han estat febrer, març i maig, juny, coincidint amb la temporada turística. Les vacants més difícils de cobrir són les d'hostaleria i oficis especialitzats. I les ofertes més atractives són les properes, amb millors condicions laborals, cultura empresarial inclusiva i projectes sostenibles.
I tres joves boxejadors del club de boxa Palafrugell viatjaran aquesta setmana a Porto per participar en un campionat internacional que aplega a més de 1.200 esportistes, Maria.
Els representants del club i del municipi seran en José, de 15 anys, l'Ariel, de 18, i en Ralf, de 20 anys. Tots tres van començar a entrenar al club fa només un any, coincidint amb la seva obertura. En parla Toni Pérez, responsable del club, al programa Palesport.
Pues llevan tres meses trabajando muy duro, muy duro, muy duro, tanto en el tema de la dieta para poder bajar el peso, que lo combinan con los estudios y con el trabajo, tanto el tema físico y el tema de sparrings, muy duro. Te pongo un ejemplo, en casi tres meses han tenido que bajar 9 kilos, siempre controlados, para poder llegar al peso y poder afrontar i poder ir a este torneo.
Els esportistes han preparat aquest torneig amb entrenaments intensos, ajustos de pes i entrenament mental per afrontar la competició en les millors condicions.
És el torneo, uno de los torneos más importantes de Europa, de boxeo amateur, donde van selecciones de Inglaterra, selección de Francia, de Italia, los mejores clubes de Europa, y nosotros vamos a ir. Nosotros, el club de Palafrugell, de la Vila, vamos ahí contra representantes a darlo todo, a darlo todo. No tengo ninguna duda de que los chicos lo van a dar todo y llegaremos al pueblo con alguna coseta bonita.
La participació ha estat possible gràcies al suport de patrocinadors privats i la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
I canviem de tema perquè l'Espai Medes, l'Estartit, impulsa una nova programació de primavera amb activitats ben diverses que són centrades en la cultura, l'educació i també en la divulgació verda.
L'Espai Medes de Torroella de Montgrí ha presentat la seva programació de primavera amb una proposta que combina activitats culturals i divulgatives per apropar el patrimoni natural i cultural a la ciutadania. La temporada començarà el 5 d'abril amb la inauguració del Mirador Josep Capellà, coincidint amb el primer aniversari de l'equipament i com a homenatge a una figura clau del desenvolupament turístic del municipi. Durant els mesos d'abril i maig, el programa inclourà activitats participatives com medes literàries per Sant Jordi, visites guiades a càrrec d'alumnes i noves sessions de xerrades i música. La programació es complementarà amb una jornada de portes obertes i es tancarà amb una sortida de barca per descobrir la biodiversitat de les Illes Medes.
I tal com avançàvem els titulars, ha mort als 80 anys Baltasar Parera, impulsor del turisme al Baix Empordà, amb projectes tan variats com el càmping Platja Brava de Pals i també aquest camp de golf que també va obrir a la zona verda.
Ha mort als 80 anys Baltasar Parera, una figura destacada del desenvolupament turístic al Baix Empordà durant les darreres dècades. Parera va assumir la direcció del negoci familiar als anys 70 i en va impulsar l'expansió en projectes com el càmping Platja Brava de Pals i la creació d'un camp de golf a les Serres de Pals, combinant l'activitat turística amb la tradició agrària. Procedent d'una nissaga amb arrels al territori, la seva família va contribuir al creixement turístic de la Costa Brava amb iniciatives pioneres, mantenint alhora l'activitat agrícola. Més enllà de l'àmbit empresarial, Parera també va participar en iniciatives culturals i ambientals, consolidant-se com una figura clau en el desenvolupament econòmic i social del territori.
I com a últim apunt d'aquest supermatí hem de parlar de que Palamós inicia la temporada de platja amb el primer bany de l'any, una activitat oberta i festiva que se celebrarà a la platja gran d'aquest municipi.
Palamós celebrarà aquest diumenge 29 de març una nova edició del primer bany de l'any a la Platja Gran, una activitat que marca l'inici simbòlic de la temporada de bany. La jornada començarà a les 11 del matí amb una sessió d'escalfament oberta a tots els participants i culminarà a les 12 amb el bany col·lectiu al mar. L'activitat és gratuïta i oberta a tothom i les primeres 250 persones que hi participin rebran un barnús commemoratiu. El primer bany de l'any s'ha consolidat com una cita destacada al municipi i forma part de l'estratègia per desestacionalitzar el turisme, promovent el litoral com un espai actiu durant tot l'any, més enllà de la temporada d'estiu.
Arribem als últims minuts d'aquest supermatí de dimecres, i com cada dimecres, ja ens acompanya Francesc Pruneda d'Astro Empordà per mirar cap al cel, per mirar què passa més enllà de la nostra atmosfera, què passa més enllà de les nostres estrelles, dels nostres astres, què passa, en definitiva, allà dalt. Francesc, què tal? Què passa per allà dalt?
Bon dia. M'agrada aquesta frase, què passa per allà dalt? És una bona introducció, sincerament.
Doncs sí, després de tantes setmanes, no sé si ja tenim títol per la teva secció.
Què passa allà dalt?
Exacte.
No em desagradaria, sincerament.
A veure, aquesta setmana...
I avui parlem...
Tu diràs.
Avui parlem de molt a dalt.
Sí, perquè avui de què toca parlar?
Avui, tal com vam introduir una mica la setmana passada, parlem d'exoplanetes, és a dir, de planetes, però que giren al voltant d'altres estrelles, que és un tema que realment està bastant d'actualitat, i quan dic d'actualitat, no que hagi hagut una supernotícia ara fa poc, però sí que és un tema que en els últims anys ha passat de ser molt residual a ser un tema d'una branca d'investigació realment genèrica i relativament assequible al que seria d'astronomia a nivell mundial.
Clar, perquè quan parles de planetes que orbiten altres estrelles, o sigui, quina diferència hi ha entre un exoplaneta i un planeta? Perquè al final la Terra també orbita al voltant del Sol, que és una estrella.
Exacte, de fet, mira, partim per la definició de què és un planeta. De fet, el que era un planeta no estava ben definit fins a l'any 2001. L'any 2001 es va definir exactament què és un planeta i quines condicions ha de complir un planeta. I bàsicament un planeta ha de complir tres condicions. Una, girar a una estrella i que ell mateix no tingui llum pròpia. Aquesta seria una, o sigui, un cos que no tingui llum pròpia, que orbiti a una estrella. Dos, ha de tenir unes dimensions mínimes tals que, de fet, la definició completa és molt tècnica, però bàsicament que el cos sigui totalment esfèric, perfectament esfèric, que no tingui formes estranyes. I tres, que hagin netejat la seva òrbita, és a dir, que sigui l'element primordial de la seva òrbita sense cap mena de dubte. Uh-huh. Els planetes que coneixem, Mercuri, Venus, la Terra, Mart, Júpiter i Saturn, Urà i Neptú, compleixen aquestes condicions, no emeten llum pròpia, són esfèrics perquè són molt, molt grans, i a més són l'element principal de la seva òrbita. I això va ser, per exemple, que va fer tombar a Plutó com a planeta. Plutó primer es pensava que estava sol a la seva òrbita, després es va veure que tenia una lluna que era més o menys de la mateixa mida que el mateix planeta, però després van aparèixer cossos més grans i més petits. I esclar, aquí el problema va ser que o tenim 30 planetes o hem de fer alguna cosa amb Plutó, que a més tenia unes altres coses bastant estranyes, un dia en podem parlar més a fons, però bàsicament el vam descatalogar. I per tant, un planeta compleix aquestes tres condicions. Ara bé, un exoplaneta compleix les mateixes condicions, però al voltant d'una estrella diferent del Sol. És a dir, el nostre Sol és una estrella, doncs planetes que orbiten altres estrelles que no siguin el Sol.
I n'hi ha molts? A veure, si n'hi ha molts. Parlar de si n'hi ha en un concepte com l'univers en tot allò que és pràcticament impossible, però se n'han descobert molts, seria la pregunta?
És una molt bona pregunta. De fet, aquí va sortir primer la idea de, clar, si el nostre Sol és una estrella normal i té 8 planetes, perquè les altres estrelles no poden tenir altres planetes. I aquí va començar la recerca. Aquí el problema que ens hem de sobretot de situar és que és extremadament difícil detectar planetes al voltant d'altres estrelles. És més, abans de dir quants exoplanetes coneixem, no hi ha, coneixem, hem d'intentar explicar una miqueta com es fa per descobrir i veure que és super, super, super complicat. Una manera que es fa servir per descobrir exoplanetes és el sistema del trànsit. Què vol dir exactament? Doncs un planeta que passa per davant de la seva estrella i si nosaltres mesurem quan brilla aquella estrella, notarem que la brillantor disminueix una mica. Però estem parlant de un 1 per 1000. És molt, molt poc, realment, la disminució de brillantor, però suficient per poder-la mesurar des de la Terra. Per tant, aquest és un sistema, el sistema del trànsit. Evidentment, aquest sistema funciona més bé per planetes molt grans, perquè voldrà dir que taparan més l'estrella. Per tant, descobrir planetes petits és molt més difícil amb aquest sistema, en quant a dimensions. Després hi ha un altre sistema, que és les marees gravitacionals, de fet és el que es coneix com a velocitat radial, que el que fa és una estrella es mou per l'univers i podem veure que va seguint una línia més o menys des del nostre punt de vista. Si aquesta línia no és perfectament uniforme, sinó que hi ha petites pertorbacions, podria ser que hi ha alguna cosa que no veiem que està estirant aquella estrella. Mm-hmm. Per tant, és una manera també de determinar que hi ha un planeta i, a més, gràcies a aquest sistema podem determinar la massa d'aquest planeta. Mm-hmm. Evidentment, descobrirem planetes que tinguin molta massa. Fixa't que el primer sistema era planetes molt grans i aquí planetes molt massius. Clar, com menys massius o com més petits, més difícil és de trobar. I per això la gran majoria de planetes que trobem són bàsicament planetes grans o molt grans. Planetes com la Terra és molt més difícil de trobar. Mm-hmm. De totes maneres, amb tots els sistemes que coneixem actualment, s'han descobert ja més de 5.000 exoplanetes.
Ostres!
No sé si és un número que esperaves que fos més gran o més petit.
A veure, sempre hi ha el que has comentat tu abans, això de si hi ha tantes estrelles a l'univers, que les veiem des de casa nostra, diguem-ne, si hi ha tantes estrelles, si el Sol és una estrella, hi ha un munt de planetes al voltant d'aquesta estrella, un d'aquests planetes és la Terra i hi ha vida, com pot ser que no hi hagi més planetes amb aquestes mateixes condicions a tantes estrelles que hi ha, que veiem, i més les que no veiem? Al final, el tema, en la conversa de bar, diguem-ne, és segur que hi ha extraterrestres, perquè si s'ha pogut fer... Hi ha condicions perquè hi hagi vida a un planeta com la Terra, com dimonis no n'hi ha d'haver a les milions i bilions d'estrelles que hi ha a l'univers. No sé si 5.000 és poc o és molt, tenint en compte la immensa quantitat d'estrelles que hi ha.
Va, clar, aquí hem de tenir en compte, com et deia, les condicions de cada un d'aquests planetes. És clar, per exemple, si anem a analitzar els diferents exoplanetes que hem descobert a dia d'avui, la gran majoria és el que es coneix com a Júpiters calents. Què vull dir en Júpiters calents? Júpiter és el planeta més gran que tenim en el nostre sistema solar i, tot i això, és un planeta molt petit comparat amb l'estrella. De fet, és, en quant a diàmetre, és 10 vegades més petit que la nostra estrella. En quant a volum, clar, estem parlant de 1.000 vegades més petit que el nostre Sol. Si Júpiter fos unes 1.000 vegades més gran, doncs, en quant a volum, podria també ser una estrella, perquè ens en fem una idea. Mm-hmm. Clar, si justament els més grans són els més fàcils de trobar, clar, un planeta com Júpiter, la vida com la coneixem nosaltres, no és possible. Necessitem un planeta rocós, un planeta, a més, que estigui a una certa distància de la seva estrella perquè pugui haver-hi aigua líquida. Repeteixo això, vida tal com la coneixem nosaltres. Com et deia, la gran majoria de planetes que s'han descobert són aquests Júpiters calents, que són molt grans i que estan molt a prop de la seva estrella. Mm-hmm. Massa a prop i tot. Després s'han trobat també superterres, és a dir, planetes rocosos però molt més grans que la Terra, que també s'hauria de mirar quina distància estan del seu Sol, de la seva estrella. I després hi ha també mini-Neptuns, que són planetes gasosos una mica més petits que Neptú, que tampoc seria viable la vida, repeteixo, tal com la coneixem nosaltres. Mm-hmm. Per tant, necessitem d'aquests tres tipus de planetes, necessitem justament els més difícils de trobar, les terres o superterres. A partir d'aquí, a més, necessitem que estiguin a una distància ni massa lluny de la seva estrella ni massa a prop. Massa a prop, la temperatura sigui massa elevada, que és, per exemple, amb el que passa amb Venus, que està més a prop del Sol que nosaltres, i la temperatura és de l'ordre de 400-500 graus.
Complicat.
I després, si ens anem massa endarrere, per exemple, a distància de més enllà de Mart, la temperatura seria massa baixa i, per tant, tampoc seria possible l'aigua líquida, per tant, tampoc podria ser possible la vida tal com la coneixem. Clar, anem reduint aquí, és tota estadística. Si tenim 8 planetes en el nostre sistema solar i només n'hi ha 2, la Terra i Mart, que més o menys estan a la zona habitable, quins són els deures? Trobar molts planetes, d'aquests planetes trobar a veure quants són de la mida més o menys de la Terra i d'aquests més a més quins estan a la distància òptima. Clar, uh-huh. Tot i que potencialment hi ha molts planetes que realment compleixin les condicions, va reduint el número. Evidentment, si es trobés un planeta on les condicions que he comentat fins ara es compleixen, podria haver-hi vida. Potser sí. Evidentment, de moment encara no podem determinar-ho, no tenim la tecnologia per determinar-ho, però sí que, per exemple, tenim la tecnologia per determinar que ja s'han descobert planetes d'un estil similar a la Terra amb atmosfera. Però si hi ha aigua líquida, això és una cosa encara... Tècnicament, això encara no ho sabem. Més endavant, ja veurem.
Ja veurem. Comentaves al començament que és un tema que no és que estigui de rabiosa actualitat, diem-ne, però sí que ha anat sortint en els últims anys. És perquè s'han fet avenços? Hi ha hagut descobriments d'exoplanetes o per què?
És una molt bona pregunta i a més és un tema que m'agradaria doncs, poder-ne parlar. Evidentment, a mesura que avança la tecnologia disposem cada vegada de més eines per poder doncs, fer més descobriments. Bàsicament, com es va descobrir el primer exoplaneta? El primer exoplaneta, que tinc aquí el nom, que evidentment són uns noms molt estranys, t'ho vull dir-ho bé, primer el tenia per aquí apuntat, el PSRB1257-12.
Sembla la contrasenya d'una xarxa wifi, eh?
Més o menys. És que volia buscar-ho exactament. Vale, doncs, bàsicament, aquesta nomenclatura que us he dit ara és el nom d'un púlsar. Un púlsar és una estrella morta. És una estrella que ja ha gastat el seu combustible, que s'ha apagat, i que, per una sèrie de fenòmens, sobretot relacionats amb la gravetat, ha comprimit molt la seva massa en un punt molt petit, i això fa que giri de forma molt ràpida. Gira diverses vegades per segon. És molt, molt ràpid. Però d'una forma superregular. Molt regular. S'estava estudiant aquest púlsar, que es veia que girava però com un rellotge clavadíssim, però que de tant en tant hi havia una petita pertorbació. Perquè aquest púlsar que gira tan perfecte, de tant en tant, falla a l'hora de girar, es retrassa o s'adelanta una mica. I va ser gràcies que van poder descobrir el primer exoplaneta, que això va ser l'any 1992. Clar, o sigui, no sabíem que érem capaços de trobar exoplanetes. A partir d'aquest descobriment va dir, i si en busquem més? I a partir d'aquí, evidentment, s'ha anat investigant a veure com podem descobrir més exoplanetes. Va ser com es va, doncs, suposar el sistema del trànsit, el sistema del balanceig, de la velocitat radial, i a partir d'aquí s'han anat fabricant més eines, més instruments, per poder buscar aquestes coses concretes. I un d'ells ha sigut el telescopi espacial Kepler, que justament es va enviar específicament, es va enviar l'any 2009 específicament, per poder buscar aquestes coses, sobretot el tema dels trànsits. I ha sigut aquest el que ha passat de descobrir una sèrie de desenes de planetes, descobrir-ne centenars i fins i tot milers. Per tant, sí que la revolució s'ha produït gràcies al Kepler i, evidentment, ara amb telescopis com el James Webb doncs també es poden encara fer més descobriments d'aquest tipus. Però, sobretot, partim de que no sabíem que teníem la tecnologia per trobar planetes. Planetes al voltant de les estrelles, esclar, dius, com el trobaràs si un planeta no emet llum i al costat té una llum tan bèstia com és una estrella, clar, que ens enlluerna. Per tant, segurament no podrem. O sigui, aquest era el plantejament inicial. Segurament no podrem descobrir planetes. Ai, mira, n'hem trobat un. Doncs anem a veure com podem buscar la resta. S'ha de dir que, evidentment, aquests sistemes no estan a l'abast de l'astrònom aficionat. Es necessiten, evidentment, estris molt potents. Sí que és veritat que a nivell de telescopis amateurs es pot intentar reproduir un trànsit, en el sentit que si tens una estrella molt concreta i tens una sèrie d'equips assequibles, però evidentment cars, estem parlant de material de 5.000 euros cap amunt, podríem parlar. A casa, un podria intentar veure que efectivament la llum d'una estrella disminueix durant un període de temps i després torna a pujar. Però evidentment és complexa, requereix de molta precisió, de molta sensibilitat, de molta experiència, i el que és descobrir planetes nous a nivell d'aficionat no ho tenim a l'abast. Però bé, ja veurem, la tecnologia avança molt, a veure si potser envia o en vés a saber què, podem trobar altres sistemes per poder detectar més planetes, a nivell de casa potser.
Això anava a dir, de moment no és possible, qui sap si d'aquí uns anys, si des del balcó de casa nostra podem trobar exoplanetes o planetes, i qui sap si un dia seran habitables. Francesc Pruneda, moltes gràcies un dimecres més per acompanyar-nos al Supermatí com cada setmana i ens escoltem la setmana que ve.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i fins la setmana que ve.
Últimes hores amb aquesta tranquil·litat absoluta. Ni un núvol pràcticament ara al marge d'Empordà i amb una temperatura fresca. I al migdia avui podria pujar una mica més amb valors al voltant dels 20 o fins i tot 21 graus a l'interior. Tot això canviarà aquest vespre, arriba la tramuntana i ho farà amb insistència durant uns quants dies. Per tant, demà dijous, vent fort de tramuntana, tramuntana insistent i unes temperatures molt més baixes. Una situació que durarà uns quants dies.
Doncs per aquells que hagueu fet canvi d'armari ja, era massa aviat, agafeu les jaquetes perquè ens arriba aquesta tramuntana que de ben segur portarà vent fred i no gaire agradable. Nosaltres ens acomiadem aquí d'aquest supermatí que hem fet de manera conjunta des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Recordem que demà ens tornem a retrobar a partir de les 8 i, com sempre, us donem les gràcies per escoltar-nos com cada matí. Esperem que passeu un molt bon dimecres i un molt bon final de setmana. Que vagi bé. Adeu, adeu.